COPE Menorca.
Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. A les 12 i 20 comença un dia més el magazín de la ràdio menorquina. Com sempre, una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom de que fa impossible aquest test de ràdio que començam ara i en diferents connexions mos fan arribar fins a la 1:30. Tot d'una repassarem els titulars de la premsa local i saludarem a José Barber per comentar alguns aspectes d'aquesta actualitat. Feim una petita pausa i tot d'una repassam els titulars del Menorca.
Mireia, que polida que vas!
Ai, gràcies! L'altre dia vaig anar molt en el Vinipreu que hi ha al costat de l'aeroport. Estan de rebaixes, fins un 50%, amb moda, calçat i interesport. I ho vaig ben aprofitar, pues, i tindran que arribar...
Aprofita les rebaixes del Vinipreu Menorca, centre comercial d'Amor. El diari Menorca destaca avui a la seva portada: la MECUP deja la isla tras recibir 152.000 euros de turismo en 4 años. Homenatge doble traginada per la demanda del públic. 800.000 euros del Niño llegan a la IOR. Els escacs com a part del projecte Aula. El Marítimo alcanza un pacto con los acusados del caso Puertos. Revés judicial para Vinimoti. Archivada la querella contra los excursionistas. Menorca es la isla que más aumenta el tráfico aéreo en temporada baja. La primera ola de frío del invierno bajará las mínimas a 3 grados y Menorca duplica la producción de biomasa. Son las noticias que destaca la seva portada del diari Menorca. Pausa y saludam a José Barber.
El sabor de Donosti en Campota de Mahón. Saboree nuestros sabrosos pinchos y recuerde nuestro menú especial cada domingo al mediodía. Campota, calle Portal de Mar 11 de Mahón.
José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Tu també és d'aquests que andran a veure traginada? Tenies entrada, en tindràs per això algun concert o escoltaràs els cassets que tens a casa teva de traginada?
No, jo tinc els cassets, tinc els CDs, però en el concert també hi aniré perquè m'han convidat.
Molt bé. Ja, bueno, no és un concert de traginada, sinó que gent que canta traginada.
Que recordem els 40 anys aquest de Traginada, i jo crec que val la pena, perquè va ser un grup que va fer època. Sí. Jo me'n recordo que hi havia un altre grup que també després se va desfer, que era el Parrandero.
Sí,
són grups d'aquests, d'aquelles èpoques, que és el que comentaven dels temps passats. Sí. L'altre dia vaig disfrutar amb el Miquel, perquè a IB3 feien una pel·lícula que era Majòrica, de Xes Fortesa, de Mari Sant Pere, de Marc Alús i de Joan Bibiloni. El que vaig disfrutar veient aquella pel·lícula de quasi fa més de 30 anys, una cosa que era per seguir mirant. Sí.
Jo pensava que IB3 ja no fan de pel·lícules d'en Xes Fortesa, perquè, clar, el progrés el trobaven una mica massa populatxero en Xes Fortesa.
No,
això m'encantava veure-lo.
I era en llengua vernàcula, sí, mallorquina, amb ben acento. Jo me'n record quan ratlla del seu fill, del navaquero, del partut i del... Bé, també s'hi fotà molt.
Sí. Idò, jo, a l'homenatge aquest de Traginada, en rebut una nota de premsa del Consell que diu: donada la gran expectativa aixecada per el concert de la Diada de Menorca d'enguany, Menorca canta Traginada, i la rapidesa en la qual s'han despatxat les entrades posades a disposició del públic a través de la web d'Illa de Menorca, Illa de Cultura, ha motivat que el Departament de Cultura del Consell hagi decidit, d'acord amb la seta principal i els músics, la repetició del concert el mateix dia de 7 a les 5:30 del Foscat. Les noves entrades es poden obtenir a través de la web Menorca Illa de Cultura. Així mateix, el Consell ha anunciat que les persones que no tinguin accés a internet podran recollir les entrades fins avui, dia 10 de gener, de les 8:30 a les 14 hores, a les oficines del Consell Insular de Mó o a Ciutadella. I en tot dos casos, les entrades que reservin en línia, tant en línia com de forma presencial, hi ha un donatiu d'un euro a benefici del Fons Menorquí de Cooperació que s'ha d'abonar en targeta bancària. Jo sé, en el primer concert de Traginada, jo hi era en el principal d'Amor. Imagina't tu que jugava
a Traginada. Ja.
Sí.
Devia ser molt jovenet.
Una miqueta, sí. Sí. Bueno, escolta, ahir xerraven que la MECUP deixa Menorca per motius empresarials. Hombre, 152.000 euros en 4 anys i, a més, tenir la certesa de que Mallorca tindrà més subvencions i més avantatges és un bon motiu, és un bon motiu empresarial, no?
Sí, jo crec que és un problema de bitlletatge, no és un problema empresarial. Un problema de bitlletatge, el que passa és que els organitzadors no se deuen haver mogut prou per dins Menorca, però jo estic convençut que amb el tema aquest dels hotels crec que haguéssim pogut treure un preu quasi molt especials com en respostes mallorquins. Que amb les ajudes dels ajuntaments també eren molt curtetes. Quin vell tenia aquí, que era molt, havia posat 5.000 euros, el 2018, i el castell 2.000. Però resulta que a Mallorca, entre cinc ajuntaments, aquí mollen 140.000 euros. Mm. I no rellem, després de turisme, que també yeah. El turisme també s'hi abocarà.
Ja, saps què passa? Però que les administracions donen una mica escurades, perquè, bueno, si no et sabem cap, és un torneig internacional de pàdel. Si no és pàdel, són les carreres que fan pel camí de cavalls i pels fars i tot això. És a dir, que tothom demana sí, de la mamella de l'administració.
Però jo, el del pàdel, no hi estic d'acord. Vull dir, estic d'acord que el subvencionin. Però la repercussió que té mediàtica el pàdel, la gent hi juga molt. Però el que els espectadors que tindrà, que es gasten, perdona, sembla ser que es gasten 130.000 euros. És bastant, ja, per un torneig. I quan rellam de carreres deportives, com dius tu, estem rellam de 4-6.000 euros. Clar, aquí quan hi ha coses d'élite, ens les perdem totes. I recordaria, la Menorca Maxi, que ets ideant, te'n recordes que ets ideant els Ferraris de la mà. Això també el van perdre. No rellam, de quan hi havia els entrenadors de Fórmula 1 a l'Aeroclub, que aquí teníem els millors corredors de Fórmula 1 que venien aquí a entrenar.
Però feien molt de renou, José.
Feien renou els dematí, o els que vespre. No podia, que és que qualcú li molestava per poder fer la fiesta.
Sí, sí, que qualcú li molestava, clar.
Que es haguessin posat taps dins les orelles i haguessin pogut fer-ho. Perquè el vespre aquesta gent no corria. I aquí, tot el món mundial, rellava de que hi havia Fórmules 1 que s'estien entrenant.
Ja, ja.
Aquí va venir en Hamilton, va venir en Alonso. Bueno.
Ja. Evidentment, amb el temps ros, la gent a nivell mundial tenia més repercussió que entrenessin aquí a Menorca es Fórmula 1 que no es pàdel o les carreres pel camí de cavalls. No? Però bueno, tot i que els organitzadors d'aquests events sempre te venen...
No, dic... Ens haurem de veure a Mallorca, si volem.
Molt bé. No, tot i que dic que els organitzadors d'aquests events sempre te venen, que té molta repercussió, bueno, a part de les revistes especialitzades en atletisme i pàdel, en els menjars normals i corrents, repercussió tampoc en té massa. Però bueno, i el que sí que està bé és que tindrem biomassa a Ciutadella, una empresa després de 6 anys de demanar el permís li han donat per fer pellets.
Que hi ha hagut qualcotel d'aquest rural, que no ha estat 10 anys.
Ja, sí.
Encara poden tirar coet.
Sí.
Arrollant en broma, perquè està 6 anys per poder treure un permís per poder fer la biomassa, que estem rellant, la biomassa, que és molt important per el medi ambient, com rellaven ahir. Tu ja saps que som un foro per el medi ambient, jo. I ara que aquí puguem fer, sembla ser, que poden fer 2.000 tonelades en l'any, però m'ho anat molt en fora del que feien fa uns quants anys, el 2013. El bosc aquí de Menorca van deixar de van poder produir de 100.000 tonelades d'energia neta, de biomassa. Yeah. Jo el que no voldria veure de manca meva altra vegada aquells munts de biomassa que s'anaven acumulant i després venia un barco, un transportador, i un dur a Itàlia. Yeah. Vull dir que hauria de quedar aquí i que l'emprèn nosaltres. Bueno, fa molta falta.
El que ha de fer la gent és acostumar-se a tenir ximenees o calderes amb biomassa. Per exemple, a Sant Lluís me sembla que en faran una. I després una altra cosa és que no sé si deu contaminar molt o poc, això de cremar fusta, no sé jo si deu ser molt ecològic, però bueno, els experts ho deuen saber. En tot cas, està bé que no m'ha
avançat. Perdona, Miquel, si anem a les coves d'allà, de Cales Coves, a viure allà, no tindrem gens de contaminació i passant fred i m'ho posem una manta.
Tens tota sort. José, gràcies com sempre, bon dia. I demà més.
Des de l'1 de gener, a les farmàcies de les Illes Balears, les persones que reben qualsevol tipus de pensió no han de pagar els nostres medicaments. Podrien dir que tenir el que necessitam per estar bé ara és més fàcil, però en realitat simplement és més just. I ho hem aconseguit entre totes i tots perquè el govern es fa cada dia. I el fas tu. Adeu als copagaments. Govern de les Illes Balears.
Mestral Menorca, 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible. Visita'ns i coneix el nostre projecte.
Arribarem a les 12:30, serà temps d'informació nacional i internacional. Tornem d'aquí 20 minuts amb més coses. Fins ara.
89.6 FM, Cope Menorca.
Fa unes setmanes que no escoltàvem aquesta sintonia per mort de les vacances de Nadal, Cap d'Any, Reis i de més, però tornem a les 12:50 aquí a la Copa en el matí de Menorca a saludar en Toni Pons. Toni, molt bon dia, bon any.
Molt bon dia, molt dia, i el mateix bon any, ja aprofito per dir, bon any a la Copa, bon any a tots els oients, i bon any a tothom en general.
I de vinga, si el programa acaba així com l'han començat, ja anarà bé, eh? Així...
és el mateix.
Molt bé.
Sí. Sobretot que no sigui pitjor, si pot ser.
Ah, exactament, que no sigui pitjor, ja el celebrem. Bueno, el que han de progressar és que sigui millor, i l'han de fer millor entre tots. Toni, ara acaba una època que per als pagesos era molt important, que era l'època de Sant Miquel a Nadal, que tu sempre mos has dit que era una època que hi havia moltes feines. I quan t'acabava, però? Amb quines feines acabava i què feien després?
Sí, bueno, com ja n'hem parlat molt de vegades, tant s'estiu que Sant Miquel a Nadal era el mes de més feina, de més feines complicades, feines que havien de fer a vegades en mal estat de la terra, perquè estava mal acompanyada, bé, tot el que vulguis. I clar, per això en els llocs teníem més gent de la resta de l'any. Bueno, s'estiu també, però Sant Miquel a Nadal era quan teníem més personal de tot. Aquí pensava una cosa, però que quan acabava Sant Miquel a Nadal, sobrava gent. Llavors donava moltíssima importància a la gent que feia la feina ben feta. Hi havia molts que li feien, però bueno, sempre hi havia qualcú. Allò que li deien els bons llogradors. I els bons llogradors eren els que havien passat aquests 3 mesos, els que no llogaven tan bé també ho passaven, però sempre se tenia en compte que aquesta gent continuessin en el lloc per llavors afrontar el lloguer que ve, els 5 mesos. I ja no ens podem demanar. I què era un bon... Amb què consistia el ser un bon llogador? Mira, el ser un bon llogador, me sembla jo que a vegades ja havíem parlat d'això. El principal era que no havia de fer llobades. Què és una llobada?
Una llobada, me sembla que deu ser allò de que deixes un tros a mig sense llaurar, no?
Exactament. La introducció d'un tros de terra que ajuda. Què passa quan deixes una llobada? Que d'aquesta llobada, quan llavors torna a llaurar, que llavors ho tornava a llaurar al mes de maig, que ho llauraven contrari, de llavant a ponent i de ponent a llavant, d'aquesta llobada en sortia un terròs. Sortia un terròs perquè era una terra que ho també havia estat clar, perquè terròs no hi havia estat. Terròs molt gros. Això era bastant greu, i la gent del camp, bons pagesos, ho tenien molt en compte. I clar, i com dic, és un bon llaurador també havia de fer una altra cosa, i també hi havia una dita que feia referència a això. Que s'havien dit, jo me'n recordo quan era jove, i també l'emplaven amb olotes i tot. No surtin de solc, alerta en sortir de solc.
Ja.
Bueno, clar, per un llaurador era importantíssim, quan lloraven antes de venir les màquines, que lloraven amb una colla, i hi havia una místia que sempre havia d'anar dins del solc, dins, i salta de fora, naturalment, no? I això era el que feia que el solc sortigués dret.
Molt bé. Toni, s'ha d'aprendre a ser un bon llaurador. Era complicat? Es vien de menester diversos anys perquè una persona, un missatge o un pagès fos un bon llaurador?
Bueno, mira, no, la veritat, bueno, el que també hem de dir, que la gent del cap d'aquell temps començava de petit, no? I el primer que ens hi mostraven, m'ho va mostrar jo també, encara me'n record, en èpoques, hi havia diverses maneres de llaurar. Per exemple, llaurar quan havien de semblar s'estivada, ho havien de fer d'una manera, que li deien llaurar prim. Havien d'agafar poca terra, aquesta terra tombava i quedava tapat el sol. En canvi, altres èpoques havien de llogar d'una altra manera. Però sobretot, el que ells mostraven era això, que havies d'anar recte, sabies que havia d'anar dins el sol, i tu sempre havies de procurar de procurar estar bé, estar ben atent.
Sí, 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 sí.
I a no fer-ho.
I després també hi havia bèsties que anaven millor que altres.
Sí, hi havia uns que anaven millor que d'altres, que les altres, però és que s'havia sentit aquell temps, també a vegades no podem dir que hi havia, per dir-ho de qualsevol manera, categories de bèsties. A Menorca hi havia el que hi deien, jo no sé si encara n'hi ha cap, machos submarins,
sí.
Aquests animals que havien cruzat un cavall i d'una somera, aquests animals quasi tots, el 95%, eren animals que sabien fer la feina, que eren segurs i que tenien una altra cosa, que és curiosa, que eren molt comprensius, aprenien de fer la feina també de joves. I un llaurador jove que l'ensenyaven a fer feina amb aquest tipus de bestiar, vol dir que feien la feina bé. En canvi, hi havia unes altres tipus de bèsties, la mateixa, en vez de ser un macho, ser una mula, pues ja no era tan segur en fer feina bé.
Molt.
Per tant, tot estava en que llavors, pues, bueno, com qualsevol ofici, ho perdien i ho havíem de...
Jo ho feien, però tant,
sempre hi havia qualcú que no li sortia tan bé les coses, que no solien dir, separava que solien dir més, aquest home és un groller.
Perquè fos les feines brutes.
Això sí. I aquests homes a vegades es dedicaven més a fer altres coses, espedregar, fer aquestes
ja,
coses.
Ja.
Hi havia una cosa, si tinc temps, Miquel.
Sí.
També ben... Bueno, jo crec que hi ha que tenir en compte. Que si a un lloc, jo això ho puc dir per experiència, perquè no estàvem a un lloc gran, hi havia 5 missatges i per Sant Miquel i per Nadal n'hi havia 2 que s'havien d'anar. No vol dir que se n'anassin perquè hi ha flacs, però se n'anaven perquè...
No hi havia tanta feina.
No hi havia feina per tots. Sí. Perquè hem de tenir en compte que en el camp, bàsicament, el mes de gener i febrer hi havia poca feina. No hi havia poca feina, perquè bueno, llavors jo també entenc que sembla que feia més mal temps que no ara. Però bueno, aquests homes que se n'anaven mai quedaven sense feina. Això és el curiós. Hi havia qualcun, com sempre hi ha hagut, que bueno, que tampoc s'hi donava molt la feina. Però tot d'una, o uns anaven a fer carbó, o uns altres passaven per això, que deien anar de bolla. Que no sembla que això, tu, Miquel, ho veus sempre, no?
No, si mos ho comptes ho sabrem tots, vinga.
Anar de bolla, volia dir que quan hi havia un rai de gent, quan hi havia uns que no tenien feina, que acabaven el lloguer i no tenien feina, anaven i s'apuntaven a l'Ajuntament.
Ah,
l'Ajuntament ens distribuïa a diversos llocs.
I fan un sorteig.
Exactament. I per això hi ha aquest home va de bolla.
Sí.
Feia una setmana aquí i feia una setmana allà. Els homes que anaven de bolla, bueno, no estaven molt ben vists perquè consideraven que era perquè, bueno, no sabien mantenir un tornall així quan tocava. Però, bueno, això és el que hi havia, no?
Sí, és el que hi havia, perquè aquell temps contractes firmats no n'hi havia, tot anava de paraula.
No, tornava això, ha generat una altra cosa, també hi ha que tenir en compte que aquests que per un sorteig o com ho feia l'Ajuntament, que anaven a un lloc, ajudaven a menjar, estaven mantinguts, i ens diuen que una cosa, que estic xerrant ara de moltíssims anys, de 60 o 70 anys, i que poder tenir menjar segur tota la setmana, això ja no hi ha por, no, eh?
Era una gran cosa, sobretot sobreviure i tenir feina, igual que avui en dia, bàsicament, també sobreviure i tenir feina.
Però sí, jo crec que el que hi ha que recalcar és que la feina ben feta sempre ha estat reconeguda.
Exactament.
Sempre ha estat reconeguda.
Molt bé. Molt bé. Toni, de treure la bolla, com us diu com han d'anar?
Sí, mira, jo me despediré amb aquest refran. Per gener... Tanca la porta i encén el braser.
Idò, vinga, que no posen fred. Toni, gràcies, bon dia. Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu, colla.
La una serà temps d'informació nacional i internacional. Tornem d'aquí 20 minutets amb més coses aquí a la COPE en Es Matí de Menorca.
89.6 FM, COPE Menorca.
Aquest és el darrer tram d'Es Matí de Menorca fins a la una i mitja. Tot una cona trama amb el doctor Nanda Salom, xerraran de medicina esportiva de les precaucions que hem de tenir a l'hora de practicar esport. Tinguem l'edat que tinguem. Una petita pausa i tot un mus interessant, però, per a la previsió meteorològica. A Alaior comencen amb les celebracions de Sant Antoni aquest divendres. A la sala d'activitats ciutadanes, xerrada amb Alberto Gil sobre les campanes com a veu a tota Europa al llarg dels temps. El dissabte, durant tot el dematí, aprofita per conèixer el claustre de Sant Diego i visita el petit mercat de Sant Antoni, amb activitats per tothom. Al capvespre, a les 6 i mitja, concert de Sant Antoni en la Coral Canticus a l'antiga església de Sant Diego. I a continuació, primer glosat de la Diada i lliurament del Premi Josep Vivó de Glosa Escrita, també a l'església de Sant Diego a les 8 i mitja. I dissabte foscat, a les 9, els dimonis es visiten, acompanyats de tots els sons de la batucada retro. Viu la festa de Sant Antoni, a l'Aior amb les tradicions. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui el cel estarà poc ennivolat, augmentarà avui que vespre intervals nuvolosos i es vespre amb nivolat amb possibilitat de qualque precipitació dèbil. Temperatures amb pocs canvis, vents del nord-oest que augmentaran avui vespre nord amb força que podria arribar fins als 80 per hora. Temperatures màximes, 13 graus a Mont, 14 a Ciutadella, mínimes de 6 a Mont i 7 a Ciutadella, i tenim avís de vent i de mala mar per les properes hores.
¿Cuánto hace que no te gradúas la vista? ¿Meses? ¿Años? ¿Lustros? Este es tu momento. Ven a las rebajas de Multiópticas y lo verás claro. Para trabajar, para conducir, para el cine, gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables. Solo lo encontrarás en las rebajas de Multiópticas.
Multiópticas Mahón, Ses Moreres 25, Mahó, y Multiópticas Mayans, Ses Voltes 31, Plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
I a la Copa i en el Matí de Menorca us anem a xerrar d'esport. Xerrarem amb en Nando Salom, que és metge especialista en medicina deportiva. Nando Salom, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Vos anem a xerrar d'una qüestió que volem que el doctor mos expliqui. Fa unes setmanes coneixien la mort dues persones relativament joves, poc més de 50 anys, havien estat esportistes i va morir de manera sobtada, de manera repentina, sense cap causa, entre cometes, aparent. I volien xerrar, doctor Salom, de les precaucions que ha de tenir una persona, sigui de l'edat que tingui, a l'hora de practicar esport, sigui un esport suau, sigui un esport més violent. Algunes qüestions que han de tenir en compte a l'hora de la pràctica esportiva, doctor?
Bueno, fonamentalment el que sí hem de fer constància i la gent ha de tenir present i ha d'estar mentalitzat és que abans de començar una activitat física, la millor recomanació és que tothom passi un reconeixement metge per poder valorar quin nivell de salut tenim, no? Això és tant es pot dir a esport de escolar, si n'haguéssim una progressió natural per les edats, esport escolar, esport de competició, esport de test lliure, que seria la seqüència normal on les persones participen en diferents activitats. Les revisions tenen uns objectius i uns continguts diferents en funció de les edats, però aquest és el marc fonamental on ens hem de moure. Qualsevol persona que vulgui començar un programa d'activitat física, d'exercici físic o de deport, s'hauria de fer un reconeixement metge per veure, sobretot, si té un nivell de salut general adequat i un nivell de salut específica per practicar aquell deport en concret.
Hi ha alguns esports que per l'esforç que requereixin que necessiten unes revisions més àmplies o una atenció més especial?
Bueno, hi ha deports que són més exigents, però poc possiblement també depenen a vegades de les intensitats en què se practiquin, no? Però, clar, aquí hauríem de jugar amb diverses variables de la intensitat en què es practica, el tipus de deport que es fa i les condicions que té la persona que els vol fer. Per tant, hem de jugar en totes aquestes variables i això és el que nosaltres, els metges de medicina esportiva, analitzem, és a dir, si aquella persona amb aquelles condicions que ell té està en una situació adequada o correcta o que tingui algun problema que pugui perjudicar aquella pràctica esportiva.
I per què passa que aquestes persones aparentment sanes, que han duit una vida d'esportista, que se suposa que s'han revisat, que de repente, sense una causa aparent, doncs, tinguin aquesta desgràcia que es moren?
Bueno, no sabem exactament les causes en aquests casos, no? I en la majoria de casos, desgraciadament, a vegades no es fa l'autòpsia, que és un element molt important per poder fer un estudi complet, no? Sí. És a dir, la Societat Espanyola de Medicina Esportiva va darrere fer un registre de mort sobtada a nivell nacional per poder fer estudis i veure quines són les causes, no? L'evidència científica ens diu que en la gent jove les principals causes de mort generalment són les cardiopaties congènites, és a dir, gent que neix i té un problema cardíac i quan practica algun tipus d'activitat que hi ha una exigència important sobre el sistema cardiovascular, això pot provocar una mort sobtada. A partir, podríem dir, 35-40 anys, la causa de mort sobtada fonamental és la cardiopatia isquèmica, és a dir, la obstrucció de les artèries coronàries i la falta de riego sanguini durant l'esforç físic. Això s'adona més o menys amb unes estadístiques que venen a ser aproximadament entre un i algo per 100.000 persones amb el cas de les cardiopaties congènites, però quan ja ens atracam a la cardiopatia isquèmica, que és l'infart de miocardi que es dona en gent adulta, les xifres ja baixen, que és una única cosa de persones per cada 30-40.000 persones que practiquen. Sí. Per tant, a cada edat hi ha una sèrie de proves que són determinants per poder fer un screening el més acertat possible per descartar aquelles patologies.
En tot cas, i tu que has vist l'evolució del món de l'esport i de la medicina esportiva a Menorca durant aquests darrers 25 o 30 anys, a la vegada, doctor? Sí, més o menys?
Bueno, sí, si ho pots posar, jo crec que ja mos atracam. Tu també hi has participat.
Sí, sí, jo també hi era.
Mos atracam en els 30 anys, crec.
Exacte.
Ja, sí.
Has vist l'evolució de la medicina esportiva? La gent és més conscient, està més conscienciada de què s'ha de cuidar?
Bueno, la gent es fa revisió als metges, però jo crec que per el volum de gent que se practica, pues, possiblement hauria de ser un poquet més conscient, no? Molta gent me reconeix moltes vegades que són capaços de traspassat a dispendi econòmic, no? Ha gastat 150 euros amb unes bones bambes o amb unes sabates de futbol i el millor a vegades és escatimar amb un reconeixement metge, no? Sí. Jo els dic als deportistes que han de pensar que el més important són ells. Sí. És a dir, jo a vegades ratllant d'aquest tema en gent relacionada amb el món del deport, els dic una cosa. Penseu que un deportista ho és tot si està en condicions de faró, però si un deportista que va molt ben equipat, té molt bona equipació, té molt bones sabates i té molt bona roba, li trobem un problema de salut i no pot fer deport, ja no hi ha deportista. Tot l'altre ja no val. És a dir, que el més important és fer una inversió en ell mateix. El deportista ha d'estar segur, ha d'estar tranquil, ha d'estar ben assessorat de que està fent aquell deport en les condicions que toca, de que aquell deport li ajudarà a millorar les seves condicions de vida, la seva salut, i a vegades altres temes estan per damunt d'aquests conceptes. Encara que, com te dic, la gent s'està fent revisió als metges, no podem dir, jo record que en els meus inicis aquí a Menorca, en el gabinet de medicina esportiva del Consell Insular, els primers esportistes que havien eren amics meus, gent que jo anava, per dir-ho d'alguna manera, caçant per el carrer i agafant i convencent a que es fessin reconèixer més metges. Avui en dia puc dir que aquí en el Consell tenim més de 6.000 historials d'esportistes que s'han revisat, però això no vol dir que la feina estigui acabada. La prova està que, desgraciadament, morts sobtades en els món del deport, en veiem inclús en deports d'elit i a tot el món.
Molt bé. Nando Salom, doctor especialista en medicina deportiva, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia i fins una altra.
Una salutació forta, una abraçada a tu després de temps que feia que no xerràvem i a la vostra disposició per el que necessiteu.
Gràcies, molt bon dia.
Clínica Juaneda Mahón cuida de ti. Si eres deportista de competición o amateur, esta información te interesa. Nuevo servicio de pruebas de esfuerzo con la única cinta para correr homologada para este tipo de pruebas en Menorca, con una velocidad máxima de 25 kilómetros hora y análisis de ácido láctico, estudio de aptitud médico-deportiva y valoración funcional fisiológica por el doctor Fernando Salom. Cita previa en el 971 35 11 15. Comprueba tu buen estado de forma con este nuevo y pionero servicio de Clínica Juaneda Mahón y sigue disfrutando del deporte. Recuerda, 971 35 11 15.
Des de l'1 de gener, a les farmàcies de les Illes Balears,
Les persones que reben qualsevol tipus de pensió no han de pagar els nostres medicaments. Podrien dir que tenir el que necessitam per estar bé ara és més fàcil, però en realitat simplement és més just. I ho hem aconseguit entre totes i tots perquè el govern es fa cada dia. I el fas tu. Adeu als copagaments. Govern de les Illes Balears.